Sí, mire, els oients, molt bon dia a tots, molt bon dia entre cometes, perquè recibim el comunicat oficial de la Generalitat seguint la instrucció del Ministeri de Sanitat ha acordat ajornar la celebració de les festes de les Falles i de la Magdalena a la Comunitat Valenciana. La decisió ha sigut adoptada per responsabilitat, per indicacions dels experts i pensant en el bé general de la població. Este és el comunicat oficial, però el sentir dels valencians i dels castellonens pues és fort perquè ens lleva a dos festes que són emblemàtiques a la nostra província, a la nostra comunitat.
Hi ha disparitat de criteris i també avui l'alcalde José Benlloc, d'ací de Vila-real, ha comparegut per un altre assumpte, però clar, se li ha preguntat pel coronavirus i escoltarem també quines són les mesures dins de les competències municipals que pensa adoptar també el consistori de Vila-real. Tot i que està a punt, que òbviament és actualitat en aquesta jornada, tindrem altres convidats, Susana.
Pues sí, en breu tindrem a Beliz Ibáñez, és diputat provincial, i ens parlarà, bueno, d'aquestes coses, aquestes qüestions que un diputat aborda quan acaba d'arribar a prendre el càrrec. També tindrem a Ana Vicens, que és regidora de Vila-real, que ens parlarà d'aquesta nova posta en marxa per a la joventut. També Carles Mulet vindrà a parlar-nos sobre aquest aeroport que vol dinamitzar i que tant reclamem. També tindrem una associació de Molinou, d'ací de Vila-real, que ens conta que estan prou disgustats en l'alcalde, veurem. I també la exalcaldessa de Begís li contestarà a l'actual alcaldessa de Begís per lo de la licitació de l'embotelladora.
I també intentarem parlar perquè el coronavirus fa que estigui reunida, crec que fins la una, la directora d'internacionalització, Maria Dolores Parra, ens ha dit que és això, des que l'hem escrit este matí fins la una, a priori, hi ha reunió pel coronavirus, així que si la seva agenda ho permet, estarem amb ella perquè també hi ha mesures, no?, i accions que prendre. Ella, òbviament, en el recolzament a les empreses que volen anar fora, però clar, ara anar fora pues, pot ser una utopia.
Bueno, això és un desastre per a tots. Des de luego, lo que hay que es que paralo, però el que després tindrem que estar preparats per afrontar és una cosa com per estar ben alimentats i ben vitaminejats tots, eh?
Doncs aquests són els continguts que tenim. Anem a mirar ràpidament si et sembla la meteorologia, que està a punt, a veure què ens depara. Clar, ara parlar ja de la meteorologia en inici de festes de Castelló o de Burriana, no? Per exemple, en les Falles tampoc cal molt, però sí que comentar que continuen aquestes temperatures típiques de primavera, mínimes de 11 graus, màximes de 21, algun núvol, però no s'esperen precipitacions, i la previsió és que puga ploure a finals i inicis de la setmana vinent. Veurem si es complís o no, i també sembla que el proper dilluns podien haver un descens a les temperatures, però veurem si es produeix o no.
Un apunt, el grup municipal provincial i autonòmic i nacional de Vox suspèn totes les compareixències públiques a tots els puestos, perquè donada que ahir vam conèixer que Ortega Smith estava, bueno, té el coronavirus, pues estan els que encara no s'han fet la prova ja desestimen tindre ningú tipus de presència pública, i s'havia anunciat que el diputat nacional vindria divendres així a la ràdio, però estem a l'espera també que li confirmen si
pot.
Tindrà el problema este o no el tindrà? Estem a l'espera tots, estem un poc agarrats tots en pinces.
I també recordar, perquè segurament el coronavirus ho hem portat per davant, que avui es commemoren 16 anys dels atemptats de l'11M, aquests atacs als trens de Rodalies a Madrid, així que també avui a Twitter molts comentaris, no?, que recorden que es commemora aquesta jornada, l'11M.
Serà la societat a través del seu exemple. T'ho vas a perdre? Inscripcions a fundacióCaixaRural.org fins el 16 de març, apropant-nos a la diversitat funcional.
Un buen jamón, excelentes ibéricos, chorizos, variedad de productos, Embutidos Flor es la mejor opción. Todo esto lo podrás encontrar en las tiendas que Embutidos Flor tienen en Villahermosa del Río, Castellón, Vila-real, Onda Valldoxó, Ibarzos, Cabanes, Valdalba, Achaneta, Lucena y Alcora. También puedes hacer tu pedido en nuestra web www.embutidosflor.es o en el teléfono 964 38 11 45. Embutidos Flor, lo natural es sano.
Nos gusta implicarnos y darlo todo por y para nuestro alumnado. Abogamos por el trato directo y personalizado, porque tú eres Estuditecles. No lo dudes y visítanos en nuestras instalaciones de la calle Molino de Villarreal, donde te informaremos de nuestro amplio catálogo de cursos.
Restaurante Arenal Burriana sigue sumando con el restaurante El Faro Villarreal, con el único propósito de que disfrutes del placer de comer bien. Descubre nuestra variedad de arroces, pescados, carnes, una amplia carta en un ambiente íntimo y cálido. Ven a conocernos y lleva tu paladar a buen puerto. Restaurante El Faro Villarreal, Avenida Francia.
Bueno, després d'haver repassat un poc en la introducció del programa, 12 i 11 minutets, tenim ja en nosaltres Abel Ibáñez, diputat. Bon dia.
Bon dia.
I Abel, vostè porta, clar, jo dic diputat de bomberos, no, i a més de...
Sí, bueno, jo vaig començar en sent diputat de bombers i emergències, però després també se va incorporar les funcions de parc mòbil i camins, que són dos funcions anèrides a les que portava abans.
Per si tenia poc.
Bueno, però bueno, també estan un poc vinculades, no? Sobretot el tema de prevenció, pues, és important, no?, que estiguin vinculades també a aquestes dues àrees. Jo pensé que és important que estiguin juntes i no s'escapellen.
Se complementen.
Sí, se complementen.
Sí, perquè vostè arriba al càrrec, arriba i estrena, és dir, li entra... estem tots envoltats en una borrasca, que va ser la borrasca Glòria, que va tindre que vostè emplease... en tot el que tindria vostè a la seva abast, arribar i emplear-se.
Pues sí, la veritat és que, bueno, ja, de fet, vaig entrar en juliol, ple estiu, que és quan la sola calenta, sobretot pel tema d'incendis. Afortunadament no van tindre cap incendi d'estiu d'importància, però sí que és veritat que arribat ja a la tardor i l'hivern ens va vindre a la borrasca Glòria i ahir pues, no tenim poc, només en la neu, que a banda pues, van tindre també este mes grans problemes greus que van tindre en la costa, no? La veritat que va ser
que va
temporal.
Tindre que fer moltes intervencions moltíssim. I va tindre, perquè en aquest moment va tindre que treure tots els efectius al carrer.
Sí, sí, ahir, en aquests moments, ja t'he dit, va ser una cosa inèdita. Sempre havia tingut temporal.
Cures, medides o efectius per a fer front a tot això?
La veritat que, afortunadament, tenim mitjans materials suficients. Sí que és veritat que de personal també tenim reforç. Els personals tenim voluntaris, sobretot per al tema de nevades. Tota la zona d'interior està dotada per parts de voluntaris. També el suport de la part dels bombers forestals, que són assegudes que ens han ajudat, diguem, a combatre aquesta situació en la zona d'interior. No?
Més dins de la zona d'interior.
Més és voluntariat i
forestals.
Actuen més en la zona de nevades. Sí que és veritat que també, a banda, han hagut que recurrir a maquinària pesada a través d'empreses. Per part d'emergències ens han tirat una maneta del 112 de Generalitat, i la veritat que la suma d'aquests esforços és el que fa possible de que ha sigut una resposta molt ràpida.
Vostè, quan arriba del càrrec i va tindre que prendre decisions, va veure coordinació? És dir, vostè va tindre algun moment en el que va veure algo? Perquè era un bon moment, el moment en què sorgís l'emergència és quan no se dona compte de lo que li falta o de on no arriba.
Sí, la veritat que a nivell nacional, inclús internacional, el Consorci Provincial de Bombers té molt de prestigi, no? I tal volta sigui per aquesta coordinació que tenim, no? Tant experts professionals com els voluntaris, i per la part del CPC, dels operadors que tenim, la veritat que la connexió és molt bona. Tenim bons mandos que saben gestionar aquestes situacions d'emergència, i la veritat que és d'agrair i és per felicitar-nos, no? Nosaltres mateixos, no? La veritat que ara s'ha demostrat de que realment en situacions extremes han pogut respondre un dia abans de forma immediata.
Perquè vostè arriba a un post on arriba acabat, esnovençant, és d'allí, arribat, i antes de reunir-se en una taula de treball els toca posar-se en marxa.
Pràcticament estic deixant així, perquè ja t'he dit, vam entrar en juliol, agost, vacances, setembre, i pràcticament en un moment està ahí, ja la tardor, sí, pràcticament ha sigut entrar i trobamos en esta situació.
I després d'esta malograt borrasca que vam tindre, han arribat a tindre una taula on ha arribat a conèixer a tota la gent que té i ha volgut parlar en ells?
Sí, bueno, de fet estem, bueno, de lo primer que vam fer va ser pues no, començar a visitar espais pues per a conèixer espais professionals. Ara també estem començant ja a visitar espais de voluntaris per a pues poder conèixer tota la gent que està treballant en Morratos, que entre bomberos professionals, bomberos forestals i més protecció civil, estem parlant al voltant de unes 500 persones. Vull dir que al final tenim un bon volum de gent. Sí que és veritat que millor tindríem que reforçar un poquet més la part de professionals, perquè a banda de lo que són els efectes meteorològics, pues el dia a dia, no? També tenim accidents de circulació, incendis de vivendes i són coses que fan falta millor estudiar-ho més a fons i veure si realment és necessària més plantilla, que pensem que és possible que en un futur tinguem que fer canvis en aquest sentit.
En reforçar en més plantilla, és dir, tindre més gent, tindre més personal, tindre més bombers?
Sí, sí, perquè ja t'he dit que sobretot els professionals que estan ubicats en la zona de la costa, que és on més població hi ha, també és on més eixides tenen, on més circulació de trànsit, i efectivament estem pensant i estem fent un estudi a fons per a veure aquesta necessitat que ens estan transmetent els bomberos el dia a dia, no? I pensem que és possible que a curt plaç sigui necessari treure més places de bomberos per a poder cobrir aquestes carències que puguin tindre en aquests moments.
Vostè lluita per que hi hagi més places de bomberos?
Jo lluito per la seguretat ciutadana, i si la seguretat ciutadana és ficar més bombers, per supost que la Diputació i per part meva estem disposats a fer tot el que faci falta per a que nosaltres mateixos, la ciutadania, estiguem protegits en qualsevol moment. Per
En això que d'alguna manera ens traslladaven, perquè sí que ens deien que bueno, que s'estan fent majors els que tenim, els bombers que tenim, ens han donat molt, ens han prestat molt bon servei, però se mos estan fent majors, no?
Sí, la veritat que els promesos que tenim ja estem parlant des dels 90, no? Quan vas començar el consorci, i el balanç a molt curt plaç, pràcticament en vora 10 anys, el 50% de la plantilla que tenim en aquests moments s'haurà jubilat. Per tant, a banda de cobrir aquestes places de jubilació que seran automàtiques, estem pensant inclús en treure noves places de creació nova, per a poder donar un millor servei de cara a la ciutadania.
Sobretot perquè el ciutadà se senta, tinga ese benestar. En aquest cas, és veritat que també els bomberos els toca moltes voltes anar i atendre situacions, situacions on d'alguna manera necessiten ese recurs que no és llavant sanitari, sinó també d'emergències.
Sí, sí, la veritat que els bombers, com dius tu, fan molts serveis, no? També en cases particulars, d'anar pues, a ajudar la gent gran, que a millor no se pot més girar, ha caigut o el que sigui, no? Entonces, estem esperant també ara instruccions des de sanitat, no? Per part d'emergències, que ens diguin, perquè, claro, els bomberos, és possible que siguin a millor les primeres persones que tinguin que anar a atendre una situació d'emergència.
Per això li dic. Entonces, con lo cual, també, sempre corren com un doble perill, és dir, jo sé que, claro, com ara són responsabilitat seva, vostè entén lo que li estic dient.
Sí, sí,
és dir, tenen que tindre un molt bon estat físic i un molt bon estat psíquic.
Sí, sí, és fonamental, fonamental que tinguin bon estat físic, però també la protecció necessària, que ara, en els moments mateixos que en el coronavirus, pues estem treballant ja en a veure de quina manera fer un protocol per a quan tinguin que anar
a atendre
millor a una persona que pugui estar infectada, pues, pues que també se sentirà segur el mateix bomber que estigui segur, per supost. Entonces, per tant, físicament, psicològicament i sobretot en molta precaució per a actuar sempre en seguretat, tant per a les persones com per a ells mateixos.
En aquest moment vostè entén la... que s'hagin suspès les falles i la Magdalena.
Jo pense que...
Com ha rebut vostè la notícia?
Sí, a veure, de moment és un colfort, no? Però tots pensem, creiem que a veure, quan se jugui la vida de les persones, jo pense que qualsevol mesura que pugui prevendre una situació més crítica, n'hi ha que prendre-la en satisfacció i veure que realment, a veure, per prevenció i per, sobretot per la gent de risc, que no... Jo la veig bé, la veritat que la veig bé.
Esperable,
sí. Estic patint perquè, bueno, segurament estem ara fent tràmits també per part de l'Ajuntament, a banda de...
Sí, perquè és que a banda de ser vostè diputat provincial, és també alcalde de Vilafamés, no?
Correcte, i ahí anem a entrar jo ara, no? Pues,
claro, és que Sant Miquel...
Sant Miquel sempre és, després de Magdalena, el segon cap de setmana ja coincideix en Sant Miquel, no? I estem ara mateix, estem treballant estem fent ja gestions en sanitat per a que ens donin instruccions clares, perquè, clar, sí que és veritat que tenim algunes instruccions de, en quant a foro per a events esportius i,
sí.
I algunes coses que es poden superar pues, a millor les 1.000 persones, però, clar, voldríem tindre alguna cosa més clar, no? Que ens donin instruccions clares. Per a nosaltres que anem a fer ara mateix actes festius, com per exemple són bous...
Clar, és que vostès ara es començarien el dia 18 del muntatge d'escadafals, no? Clar.
Sí, sí.
És dir, jo penso que és del primer poble que es comença a fer festes.
Pràcticament
no?
Ara, de fet, té molta ve molta gent per això, perquè són clar. Els primers pobles que estem fent. Inclús en Guana havíem pensat de fer un bou en volar a Serril, per a que ja es començaran ja, diguem, la jornada de bous, conforme tenim uh-huh. a ser molta arraiga en la província de Castelló. I clar, pues ara ens preocupa, no?, el que... és una afluència de molta gent i per això estem esperant ara que ens diguin instruccions clares per part de sanitat.
Imagina que li diuen, no, mire, ara aquestes festivitats ja paren, això se deu de traslladar a uns altres fetges, perquè clar, ara estem, ho tenim tots un poc en l'aire, no?
Sí, la veritat que a veure, si al final ens diuen que tenen que suspendre, evidentment ho acatarem i veiem raonable que se faci, no? Ja, entonces, pues, en aquest cas ja ens reuniríem altres com a corporació i intentaríem, pues... trasladar-les. D'altra manera, Sant Miquel també ho celebrem també en setembre, a final de setembre. Uh-huh. Pues segurament o bé farien tot en aquesta fecha o mirarien de fer-lo pues, en la fecha intermitja, però el més lògic seria fer-la en Sant Miquel de Vilafamés, que és en setembre, el 29 uh-huh. de setembre, trasladar tota aquesta fecha que sigui el més coherent, perquè està vinculada més a Sant Miquel, clar, no és una festa com la Magdalena que Sant Miquel se pot canviar més de fecha.
Clar.
Esta és més, està enfocada més a Sant Miquel, no? Uh-huh. Però bueno, en tot cas seria una fecha a valorar-la i decidir-la entre tots.
Uh-huh. De fet, Falles i Magdalena no s'ha suspès mai, ha sigut sempre canvi de fecha i Falles només ha sigut en situacions, per exemple, la primera vegada la guerra de Cuba, imagines, o sigui, quan se va suspendre Falles. Quan a un alcalde, perquè claro, és que vostè és el primer alcalde que li pregunta que li diuen que va a suspendre festes...
Claro, en principi no va passar mai. Entonces, claro. Però bueno, veient també l'antecedent que va tindre ahir, tant l'alcaldessa de Castelló com el de València, inclús, per lo que me costa, també totes les poblacions on fan falles, com Borriana, Belluxó, uh-huh. o sea, tota la zona que fa falles, es va passar el mateix. Vull dir que al final ho tens que acatar i tens que intentar explicar-ho a la ciutadania, que jo pense que la ciutadania també ho entén, perquè al final el millor és la seguretat i no ficar en risc a les persones. Però bueno, de moment deu ser no m'ha passat mai, però bueno, jo crec que és una cosa que inclús assusta, no? Perquè dius, bueno, tan greu deu ser la
cosa. Que vulnerables són, perquè claro. Al final és, o sigui, en el moment en què jo el que passava este matí pensava que orgullosos són, perquè pensem, no, és que però és que el moment que mos passa són vulnerables, és dir, passa alguna cosa de salut i mos ha trencat tota la paraeta, no?
Sí, la veritat és que sí, però bueno, són tot mesures preventives, perquè a veure, ara mateix tampoc no és que n'hi ha casos, sobretot en la Comunitat de Madrid, és el més casos n'hi ha, però per evitar, sobretot és per evitar que n'hi hagi molts més casos i intentar pues, que la gent, sobretot més vulnerable, pues, que uh-huh. pugui augmentar la número de víctimes i infectar-se. Jo penso que la mesura està ben decidida i n'hi ha que acatar-la i conformar-nos. No
vostè pensa que si s'haver evitat la concentració del Dia de la Dona o les manifestacions del Dia de la Dona, avui tindríem menys casos de contagis?
A veure, pues jo penso que no, perquè normalment les manifestacions són més a nivell intern. El que se preveu ara en aquestes festes és que vingui molta gent, sobretot molta gent de fora, no? Per tant, jo crec que ha sigut la suma de sobretot de que pugui vindre afluència de gent de l'exterior, uh-huh. perquè realment en Espanya els casos estan molt, molt focalitzats i, per exemple, la Comunitat Valenciana tampoc no són tants, no? Jo penso que a nivell de comunitat autònoma i com a província de Castelló no ha pogut afectar molt.
De fet, el sistema sanitari, si funciona sí. molt bé, així en Vilarreal vam tindre que ja s'ha curat, és a dir, d'ací de l'hospital.
Correcte, en Borriana, sí.
Sí, sí, o sigui, que així en la plana va entrar i s'ha curat. Però és cert que clar, l'afluència que pot anar, sobretot a les falles,
claro.
Perquè veig que la Magdalena no és tan... no sé, la Magdalena també n'hi ha tant de... No.
O desconec, home, sí que hi ha molta gent. Ahí jo,
però són pues, més de la zona, és dir.
Sí, però bueno, suposo que també vindrà molta gent de fora perquè també fan actuacions a nivell internacional, de bandes... Però bueno, jo penso que la mesura és la correcta perquè al final que evita qualsevol tipus de problema i ja està.
El no? que sí que era cert de que a Sant Miquel, per ser la primera festa que hi ha als pobles, sí que va molta gent de fora, no?
Sí, la veritat que té afluència el tema dels bous en la província de Castelló està molt arregat. I el fet de que siguem un dels primers pobles que, pues, que es faci, pues, la veritat que sempre, des de sempre, ha hagut molta afluència de gent.
Uh-huh. En, el, En este cas, vostè ho traslladaria al mes de setembre, que és el que, bueno, en principi...
No, bueno, seria el més lògic, però bueno, seria tot parlar-lo en juntaria en tota la corporació municipal i decidiríem a veure què faríem entre tots, tant els que estan governant com els que estan en l'oposició. Jo penso que és un tema en global del poble que hem de pensar entre tots i, bueno, jo estic dient que a millor... La més lògica seria aquesta fetge, però bueno, se podria variar a altres tipus de fetges.
I en quant a l'estat d'estar alerta per el servei de bomberos, estan un poc a l'expectativa de lo que
sí, va ser? Sí, a veure, jo penso que a curt plaç ens dona instruccions des d'emergències per a, sobretot, protocols d'actuació en el cas de que hagin d'anar a atendre, no? Persones afectades o possibles zones on puguin haver persones afectades. I això estem treballant ja, vull dir que ja estan ben comunicats per part d'emergències per a que estiguem preparats. Nosaltres tenim ja mascarilles, tenim els EPIs necessaris per a poder atendre les persones i en qualsevol cas estem preparats ja, no? Simplement pues, és rebre instruccions directes de protocol d'actuació.
D'ahir a avui, d'ahir que ja ens dona la notícia que no hi ha Falles ni Magdalena, vostè ha notat un increment d'afluència, de cridaes, ha notat nerviosisme al seu alrededor?
Bueno, no, en els bombers, si te refereixes als bombers, no, més o menys és el mateix. El que sí que he notat és en el carrer, no? En el carrer la gent sí que està un poquet pues, assustada, no? Perquè, clar, hosta, pues, serà tan greu conforme ens fan veure que sigui. A veure, més que res, com deia abans, jo crec que és per prevenció, no? I el comunicat va en aquest sentit. Jo crec que és més una mesura preventiva que no alarmant de que estiguem ara mateix en una pandèmia en aquesta comunitat, per exemple, tan gran com pugui estar a Madrid, que és la més afectada, no? Però jo penso que la gent, avui sí que és el tema, penso que és el tema del dia, i la gent jo crec que deu estar pues, pegant-li voltes, no?
Vostè era el que pensava que seria després de Falles i Magdalena?
Pues jo, la veritat, si he de ser sincer, quan jo vaig veure que van suspendre els col·legis en la Comunitat de Madrid, era un símptoma que la veritat que era preocupant, no? I jo pensava que això aniria a més, perquè una comunitat com Madrid... tots els col·legis i universitats estiguin tancats, és una senyal d'alarma, no? I cada vegada ve més prop de que pugui passar el que ha dit, va ser evident, no? De que s'estigui buscant sobretot l'afluència de gent massiva, evitar-la en qualsevol situació, tant camps de futbol com també en la Lliga.
Sí, això és el que volia comentar-li. Ahir, per exemple, estava disputant-se un partit a València i, clar, no estaven dins, però estaven fora. És a dir, hi haurà que prendre mesures també per aquestes concentracions, no?
Evidentment, suposa que, bueno, no sé si estarien gent d'Itàlia, o desconec la veritat, però sí, la veritat és que si es prenen mesures per a acumulació de persones té que ser tant en zones interiors com en zones exteriors.
Clar.
Suposa que...
Supo canviar-nos la mentalitat, no?
Crec que ja estan també un poc preparats, perquè també ha sigut un partit d'un equip italià. Crec que ja, des de que se va conèixer el primer cas que va ser a Simburriana, que de fet venia de bord d'un partit...
Sí, claro, era d'allí.
Crec que ja està un poquet ja protocolitzat i tampoc no sé la gent que a millor pugui estar ahir, però jo crec que la gent és bastant conscient de la situació i tampoc no crec que sigui que vagi a ficar-se en perill perquè sí, vull dir que desconec la gent que n'hi hauria, però jo crec que la gent està conscienciada en Espanya.
Ja. En principi, diuen que els col·legis seguiran tancats en Magdalena i en Falles, és a dir, o sigui, que els xiquets tindran lliure, les Falles i Magdalena s'anulen, però els xiquets tenen lliure. Què fem amb els xiquets?
No sé, si ahir,
les mesures...
Jo crec que ahir el president va fer una roda de premsa i crec que una de les mesures que va anunciar va ser això, no? Pues intentar ajudar aquestes famílies, sobretot que de treballadors, no? Que no tenen els recursos o poden deixar els xiquets. No sé en què se basen, suposo que serà més concretament ja les ajudes que seran. No sé si serà per a que puguin portar les guarderies o dotar les repassos, no ho sé, però que sí que en aquest sentit el president anit va anunciar mesures que va fer per part del govern per ajudar sobretot a les famílies treballadores que en qualsevol cas millor no poden atendre a aquests menors.
Sí, també suposo que estarà en mi que este president està enfrontant-se a coses que has d'ara, pues, des de més presidents, com que no s'havia vist, i té que anar agarrant decisions una darrere de l'altra. Si ja teníem previst el que l'economia, pues, bueno, d'alguna manera poguera anar estabilitzant-se i aprovar els pressupostos, ara mos trobem en això.
Sí, però la veritat que, a veure, és veritat que fa poc van tenir també l'èbola, i vull dir que també van tenir alguna cosa paregut, i no se va actuar de la mateixa manera que s'està actuant ara. Jo penso que ha actuat de forma prudent, sobretot per la prevenció, però a banda ha dotat de mesures per a cobrir aquestes necessitats de prevenció, no? Jo pensé que ho estan fent bé i la veritat que s'ha vist clarament que està pensant en les persones, però en tots els sentits, tant en la prevenció com després en els recursos per a poder cobrir aquestes necessitats, tant de treballadors com de xiquets, com de la gent que li pugui afectar.
Mira, Abel, a mi quan estic parlant amb un polític, que és un polític de poble menut, pues la veritat és que sempre me quedé en allò de bo de dir que vostè, com és un polític, a més parla amb les persones de carrer, sap que després, quan li toca agarrar decisions, com per exemple de diputat, pensa molt en les persones, donada que està molt prop de les persones, no?
Jo penso que sí, que la gent dels pobles són d'una altra pasta, no? Com se diu, no? I com també estem acostumats a que som tots una gran família, jo, fora de Vilafamés, pues, intento ser jo mateix, no? I el mateix que estic fent en el poble, estic fent també... Al final són tres persones i el tracte té que ser igual, estigues on estigues. Jo penso que la gent del poble, en aquest sentit, som diferents.
Al final és 24 hores polític, no?
Sí, això està clar, això ho tinc assumit, i 24 hores, sí.
Abel Ibáñez, diputat i alcalde, moltes gràcies per haver vingut i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ven a la Taberna de Alba y disfruta de las cenas y digestivos que te ofrecen, y ahora con un nuevo centro de ocio, Núcleo Pub. No esperes a que te lo cuenten. La Taberna de Alba, un lugar hecho para ti en calle Covasanta 43 de Villarreal, de lunes a sábado de 6 de la tarde a cierre. Y la mejor diversión en Núcleo Pub, calle Aragón 3, frente Pizzería Bon Gust, los viernes y sábados de 10 a cierre y los domingos de 7 a cierre.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Bueno, y com que ahir vam tindre a l'alcaldessa actual de Begís, María José Madrid, explicant-nos el perquè de la licitació de la embotelladora de Begís, avui, com també volem tindre l'altra versió, també... Y ahora cuando usted recibe, se reúnen en el pleno y les dicen que van a licitar la planta, ustedes piden o les dicen que vuelvan a pedir ayuda a Diputación.
Claro, bueno, a ver, yo quiero matizar que yo ya no pertenezco al Grupo Municipal Popular. Yo dejé todo el tema de política en las pasadas elecciones y yo simplemente acudí a la reunión como vecina, a la asamblea que la señora Madrid hizo, acudí como una vecina más. Lo que pasa es que ayer oyéndola, pues vi varias cosas que dijo que no eran correctas. Entonces me parecía que estaba en la obligación de decir las cosas como realmente ocurrieron. Ella hace alusión a que cuando nosotros pedimos esa ayuda a Diputación, habían otras leyes o otra situación que no es la misma que ahora. Realmente, cuando nosotros solicitamos esa ayuda, y nosotros también como ayuntamiento realizamos una inversión en maquinaria para planta, las leyes que nos regían eran las mismas que hay ahora, que es la ley del 2012, que no recuerdo qué barra es, pero bueno, no recuerdo exactamente, pero es una ley del 2012. Por lo tanto, primera cosa que no dijo que sea cierta la señora Madrid ayer es que las leyes de ahora son diferentes a las de entonces. Lo que hicimos nosotros entonces fue pedir ayuda para que no se cerrara la planta embotelladora porque estamos teniendo beneficios. No puede ser que ahora la deje en manos privadas porque ya no te va a garantizar nadie que tú vas a luchar por los trabajadores, como siempre se ha hecho en Agua de Begís, a pesar de tener pérdidas.
Sí,
y otra cosa que me gustaría decir es que ella dijo que en la anterior legislatura, cuando ellos llegaron, se encontraban una situación penosa y que yo como alcaldesa endeudé más al ayuntamiento durante mi etapa. Y eso es rotundamente falso y ella lo sabe. Durante mi mandato la deuda se rebajó en 250.000 euros.
Porque usted heredó deuda. Sí, perdón. Usted heredó.
Cuando yo me fui, la deuda era de 1.150.000. Uh-huh. Conseguimos que la planta pasara de tener 30.000 euros de pérdidas a 90.000 de ganancias el año que yo me fui. Con lo cual, no me parece normal que esta señora diga que yo endeudé más al ayuntamiento por comprar una máquina. No se endeudó más al ayuntamiento.
En este caso, usted, es lógico que salga y que diga, mire, yo hice una gestión que me dio buenos resultados. Los resultados míos no fueron malos, sino que fueron mejores que la anterior gestión que había. Pero en el caso de que se decida que se licite la planta, ¿usted considera que es una buena opción por el hecho de que no vaya endeudando la, o sea, porque no vaya engrosando la deuda? ¿Realmente la planta de embotelladora es rentable?
Sí, a ver, hoy por hoy sí. El caso es que realmente, y en esa parte, aunque ella no lo ha explicado así, pero si en la planta embotelladora no se hacen inversiones, no vale la pena continuar con una gestión municipal. Por eso yo, como vecina, ya digo que ya no hablo como alcaldesa, como exalcaldesa, perdón. Lo que todos los vecinos pensamos es que tampoco puede dejar que pase el tiempo hasta que salga la licitación y alguien decida alquilarla, porque si de aquí a allí hay algún problema con alguna máquina o con algo, ¿qué va a pasar? Se cierra la planta y ya está. Todos a vivir de otra cosa y fuera de Begís. Entonces, lo que tiene que hacer es poner medios para intentar, mientras salga la licitación, a pesar de que estamos en contra, pues hacer algo para que en cualquier momento tú puedas invertir en máquina. Hacer las alegaciones que consideres oportunas. Ahora todo el mundo está concienciado con la despoblación del mundo rural. Pues es ocaso más que nunca para apoyarse en eso.
Sí,
entonces,
pero
nosotros,
dígame, sí. Sí, en este caso, si se pide ayuda a la Diputación, como apuntaba Nieves Martínez, la diputada, lo que se recibe de Diputación es muy poco para la inversión, según hablaba la...
No, claro.
Dígame,
sí,
dígame.
Además, ella dijo a nosotros, al pueblo, nos dijo que necesitaba 900.000 euros de inversión. Ayer oí que a ti te dijo 1.5 millones. También es que los datos, según cuando los dice, cambian mucho. Pero lógicamente es que una inversión de ese tipo no la puede hacer el ayuntamiento, se tiene que ir invirtiendo poco a poco. Y tienes que ir haciendo, pues si cada año ganas 130.000, pues cada año y medio inviertes un poquito y pagas un poquito de deuda. Si no, vas a subir la deuda. De lo que se trata es de conseguir que te dejen invertir como conseguimos nosotros que nos dejaran invertir, alegando que es el modo de vida de un pueblo. Y que si eso falla, ¿quién va a querer quedarse en Begís? Mucha de la gente que trabaja en planta tienen hijos, esos niños van al cole. Los comercios viven porque hay gente entre en invierno.
¿Y ustedes,
si no, no podrían.
¿Ustedes lo que consideran es que si esto pasa a manos de una gestión privada, se puede ver en peligro los sueldos de los trabajadores o no se van a defender?
No los sueldos. Yo creo que no es que eso, porque como muy bien decía la alcaldesa, esto por ley se subrogarían. Pero no es lo mismo lo que vaya a hacer un alcalde de Begís que quiera a Begís y que va a luchar por eso, que aquí ha pasado en Begís, aunque haya habido deuda, se ha mantenido la planta y los trabajos, a pesar de que había pérdidas en la planta embotelladora. Eso no te lo va a garantizar ningún empresario privado, es de lógica. Entonces nosotros creemos que sí, que puede ir muy bien. La señora alcaldesa ponía de ejemplo a Cortes y a Chóvar.
Sí.
Cortes y Chóvar son Mercadona y Consum. O sea, vamos a ver, no es lo mismo eso, ¿por qué no habla de Azuévar y de Almedíjar, que eran de gestión municipal, y mira dónde están? Hasta porque decidieron no tenerlas como municipales. O sea, es que no se puede arriesgar el pueblo a que por una alcaldesa, que a lo mejor en 4 años ya no está, no puede decidir por todo un pueblo que le estamos diciendo que no. Es que nosotros le preguntamos, ¿nos vas a pedir opinión? No, es una decisión mía. Y nosotros consideramos que no es una decisión suya, que es una decisión que compete a la gente que vive en Begís sobre todo, porque ella encima no vive en Begís. Ella no le va a afectar que la gente se vaya de Begís, que cierre la panadería, que cierre el colegio, que cierre el bar o la tienda. Uh-huh. Ella viene una mañana a la semana a Begís y ya está, pero los que nos vamos a quedar en Begís o los que vivimos allí somos los que vamos a sufrir si algo va mal. Que ojo, ella dice, no tiene por qué mal, por supuesto, y si va.
Claro, en este caso dice que en la licitación, en el momento en que dejaran de cumplir las normas que se iban a poner en la licitación
sí, o pasaría otra vez al pueblo.
A manos municipales. Pero
claro, pero yo le puse un ejemplo, si hay algún problema, yo qué sé, con el manantial, porque han perforado, porque han hecho cualquier cosa, ¿de qué nos sirve que nos la devuelvan si a lo mejor el agua ya no está donde estaba? Hay que tener mucho cuidado. Una vez pasa a manos privadas, tú ya no vas a poder hacer nada. Y yo creo que esa es una decisión que se debería tomar en consenso con el pueblo. Pero ya te lo digo como, te lo repito, como vecina. Yo no tengo nada que ver con la política municipal de Elgis. Yo te lo digo como vecina. Como alcaldesa, exalcaldesa, sí que te he dicho lo de antes. Pero ahora como vecina, yo creo que eso es algo que debería consensuar con todo el pueblo.
Y en este caso, usted que ahora ya no forma parte de ningún color político y lo que sí. está hablándome es del sentir de la población, ¿la mayoría de lo que siente la población o de lo que usted recoge?
Sí, sí. La mayoría del pueblo piensa lo mismo. Hasta el que piense, yo soy de las que siempre he pensado, y yo creo que mucha gente en Vejís, que una empresa pública no puede funcionar igual de bien que una privada. Y la señora Madrid también decía en algún sitio, es que todas las empresas se venden, se alquilan, perdón, cuando van bien. Vale, pero esto Agua de Vejís no es una empresa al uso. Agua de Vejís, la única forma en que yo hubiera considerado que era legítimo alquilarla era si fuera muy mal. Cuando yo estuve que iba muy mal, se miró la posibilidad incluso, pero no se llegó a nada, por eso ni se dijo al pueblo ni nada, pero porque iba mal. Pero ahora que va bien, no creo yo que sea el momento de alquilarla. A pesar de que una empresa normal y corriente, este sería el momento adecuado. Pero Agua de Vejís no. Ahora es cuando tienes dinero y puedes buscarte la vida, llamar a las puertas si haga falta para invertir. Y a partir de ahí, pero claro, si solo se va a fijar en la licitación y no va a invertir en maquinaria, esto de aquí a un año podemos estar sin nadie que la quiera alquilar y con la planta cerrada porque nadie ha invertido. Y ese es el peligro que vemos la gente del pueblo.
Pues Olga Pradas, exalcaldesa de Vejís, nos quedamos con sus palabras y estamos a la espera de la decisión que se pueda tomar con respecto a ese agua que, de alguna manera, en Castellón, mire, aquí en la radio tengo que decirle que el agua que consumimos es agua de Vejís. Es decir, sí que estamos todos un poco a la expectativa de lo que ocurre, porque para nosotros sí es un manantial de referencia, ¿eh?
Sí, además es que es el agua de todos y el pueblo, su vida depende de eso. Y todo lo que queremos es lo mejor para Vejís. Así que muchísimas gracias por haberme dejado dar mi opinión.
Muchas gracias y buenos días, Olga.
Muchas gracias, buenos días.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
I ara passem a un altre tema, però per a ells, sobretot per a les persones que m'acompanyen així en directe en la ràdio, és molt important. Així en la ràdio tenim a la junta de l'associació Molinou. Salomé Barber, bon dia.
Molt bon dia.
Sergio Bueno, bon dia.
Buenos días.
I Juan Francisco Rodríguez, bon dia.
Bon dia.
Vostès venen a reivindicar que volen una reunió en l'alcalde de Villarreal, José Benlloc. Una reunió que, per lo vist, encara no l'han aconseguit tindre, no?
Pues hasta fecha de avui no han pogut aconseguir esa reunió. Ho vam sol·licitar per instància, mos vam ficar en contacte també amb Emilio Biol, de Urbanisme, i no hi ha forma humana de que mos... O sea, de que mos donen esa audiència i mos sentem en ells i mos diguen què és el que està passant, perquè nosaltres tenim uns drets com a ciutadans.
I què és el que s'està passant?
Pues mos està passant que s'ha fet el Pla General d'Ordenació Urbana i pues, no sabem en quin punt estem. No sabem si mos ho han modificat o bueno...
Perquè vostès són un nucli de 60 o 70 masets, no? M'han dit.
Així no és. Sí.
O sea, lo que nosotros volem és sentamos en ells, que mos donen reunió, que no mos la dona. O sea, mos criden, mos diu sí, ja te cridarem, però no, o sea, no plasmen aquesta reunió. O sigui, t'ho diuen, jo vaig anar personalment a parlar en, a l'Ajuntament el 23 de setembre del 2019 i a fecha d'avui. A mi no m'han cridat per dir-me tal dia te donem la reunió. O sigui, és que ho estan allargant de tal forma que al final ja això ja a mi no me, no me pareix que vaig a per bon camí.
A veure, tots sabem el que és la política,
sí.
Tots sabem qui són els polítics, no deu de ser fàcil ser polític i intentar escoltar a tots els veïns i veïnes del, del seu poble, però deuen de tindre l'obligació d'escoltar-los. Entonces, nosaltres, en el pai antic que hi havia, l'equip de govern actual ens va prometre l'oro i el moro, i de moment només tenim el moro. L'oro encara no ha vingut. Entonces, pues nosaltres volem parlar en l'equip de govern.
Sí, però vostè quan parla de que els va prometre l'oro i el moro, vos ha dit que s'ha quedat en el moro, però que qui no els va prometre.
Vale, exacte. Pues ho dic jo. Vale, mira, pues els socialistes, quan van fer un espai reivindicatives, van convidar al José Benlló, nostre alcalde, i ell mos va prometre que ho canviaria a zona residencial. De fet, mos va dir que faria una pantalla verda en el Ruiz Millars i que el pla general de l'any 1984... esta zona pues tendría que ser pues les empreses que n'hi han pues mitjans convenis que ells tingueren trasladar-les fora de la zona, i de fet estem igual que des que va ser alcalde. O sea, no ha fet absolutament res, en el sentit de que no costa res sentamos en vosaltres. Uh-huh. Lo que va prometre que tots els veïns esta zona industrial a passar a zona urbana residencial, i estem igual que el 2000, mira, pues vaig a dir,
però
vostès 2006,
vostès sabien si se podia passar, és dir, quan ells ho diu, suposa que és perquè sí que se podria passar, no?
Clar, és que dona compte que és de l'any 84, 1984, estem el pla general no se va modificar per a res, estava Enric Ayet entonces d'alcalde. Uh-huh. I estava Valverde de urbanisme i allí ningú va fer res. O sigui, nosaltres això és un arrastre que portem fa molts anys. De fet, estem pagant una contribució elevadíssima, molt elevada, i no tenim serveis, ni tenim alcantarilla, ni tenim res. Ara ens han ficat unes faroles, però són faroles... Juan Fran, com són?
Són faroles industrials, són faroles que no sabem qui les ha pagat, no són mal pensats, i pensem que les ha pagat el poble, però ja han donat permís a una empresa que estava tancat, li han donat permís perquè s'ha obligat a tornar a tindre activitat. Entonces, o sea, la ment pensa, és, no? Va...
És dir, que ni se puesto,
i entonces,
li han donat permís a una empresa per a que puga obrir.
Molt bé, i entonces creem, vamos, jo vull pensar-lo jo, jo no sé,
sí.
Pensar-ho
sí,
no, jo,
a nivell personal.
Vull pensar-ho jo, que això ho ha pagat l'empresa que està allí per a, bueno, jo te dono un permís, però tu me fas l'entrar, me l'habilites, m'il·lumines això, i no, vamos, lo que se sol, crec que se sol fer en política, vamos. Uh-huh. Entonces, pues bueno, pues ahí estem. La veritat és que quan dia Salomé, no? Quan volen boig, venen a per tu, i això no deixa de ser normal, i te oferixen tot lo que n'hi ha, i farem, és difícil fer...
Sí, però n'hi ha unes lleis, o sigui, n'hi ha unes lleis,
sí, no,
que se permetís o no se permetís, és dir, en este cas, Salomé me diu, i claro, me diu, si me voteu, i nosaltres el vam votar. Jo pense que, bueno, això ha sigut un poc parlar a lleugera,
Sí, ha sigut un poc...
Perquè hi ha unes lleis que suposa que no se les pot saltar ningú, no?
És que, de fet, aquesta zona, a veure, aquesta zona estava com zona industrial, uh-huh. Val? Quan, torna a repetir, quan se van fer espais aquells que se van votar a última hora, l'últim dia, a les 12 de la nit, se va donar permís perquè unes empreses que estan allí, ficades, no vaig a dir noms, pogueren fer un pany industrial, que reurbanitzaren tota aquella zona. Van donar el permís, o sigui, els planos estan... i deixàvem la zona de Maseig, la zona on estem tots 60 o 70 veïns veranejant i vivint, i aquesta zona la deixàvem a banda perquè aquesta zona era molt costosa de les empreses que anaven a fer executar el pall de comprar-la, perquè ningú volia vendre el nostre terreno. Entonces van dir, bueno, pues nada, això ho deixem a banda, ho deixem a part, i entonces, pues, per a delimitar-lo, vos farem una pantalla verda, que és el que està dient Salomé. Vale, tots d'acord, vale, som d'acord, vosaltres ahí edifiqueu, urbanitzeu perquè els camions vagin i vinguin i no tingueu problema, però a vosaltres m'ho deixeu tranquils.
I vostès, que estan habituats a estar allí i viuen tot l'any als maseig, una pantalla verda, claro. I el que d'alguna manera volien era que els feren alcantarillar, no? I...
Sí. Claro, és que dona compte que paguem una contribució elevada i no tenim serveis, o sea, això és el que no quadra.
Claro, i vostès volen la reunió per no quedar-se en el limbo, és dir, per a que...
Claro, volem una reunió perquè no sabem en quin punt estem.
I jo crec... vostès sí que saben en quin punt estem.
Estem igual que en el 2006.
Sí, és dir, vostès demanen una reunió per a demanar...
Per saber com està la cosa. Per veure si mos se fiquen d'acord amb nosaltres i mos diuen, mireu, no anem a fer-vos res perquè és inviable.
O sea, inclús estan d'acord en anar perquè es diguen que no van a fer res.
Claro, que mos diguen algo.
És que ells aprofiten, quan va passar lo del pa industrial que estava governant el PP, ells van aprofitar per dir, nosaltres, quan van fer les païes reivindicatives, ells van aprofitar, els socialistes, per dir, nosaltres, així ho declarem zona, la solució de Molinou és passar-ho a zona urbana residencial. De fet, així necessiteu medides urgentes, vale? Pues jo no, sí que me diga quines medides... Perquè és que si no si estem demanant una reunió i no hi ha forma humana de que mos criden i mos sentem...
Vostè se queda en aquella... sempre que... torna a la reunió aquella on li diuen que volen mesures urgentes...
No, per... ell és el que diu que així que mos passarà en lo que és... Si ell és d'alcalde, passarà el país industrial no anirà endavant, que de fet nosaltres mos vam mobilitzar molt en aquella època i se va parar tot, se va parar. I entonces ell aprofita i diu, no, jo si me voteu, jo això ho passaré a urbano a residencial, perquè així necessiteu moltes, o sea, este barri està pues, en medides urgents, o sea, necessitem moltes coses, no tenim alcantarilla, no tenim llums ni res. Entonces, claro, ell,
i seguís això se queda sense alcantarilla.
Sí,
la llum.
En este caso, vamos a ver, la cosa está en que aparte de nosotros estamos un poquito más tarde, nosotros venimos en el 13. Y en el 14 cuando empezamos ya a pelear por el tema del barrio, que se ha hecho mucha cosa porque los vecinos hemos movilizado, ¿no? Se han puesto nombre de calle, tenemos una geolocalización ya para el correo y algunas cosas más, basura y tal, pero lo que sí que tenemos y lo que queremos realmente es que nos pongan luces en las calles y lo que está claro que una alcantarilla no nos van a hacer, porque se supone una obra muy grande. Entonces, de momento no se va a hacer, pero sí que pedimos un preasfaltado para que pueda entrar una ambulancia, para que te pueda entrar un coche de emergencias, cualquier tipo de vehículo, sin que no, es que no pueden entrar, porque los baches son de medio metro, o sea, es imposible. Entonces, en este caso estamos pidiendo esto, el tema de que nos digan si es urbano residencial, si es industrial o en qué limbo estamos exactamente. Y luego, lo segundo, que lo que yo estoy pidiendo al ayuntamiento, bueno, yo todos pedimos al ayuntamiento, es simplemente el preasfaltado y las luces que nos hacen falta. Estamos hablando de como máximo entre 10 y 15 farolas, que yo ya le hice una propuesta a Benyoc, que era recoger las farolas que tiene el ayuntamiento obsoletas, que nosotros nos da igual que sea una verde que otra rosa, lo mismo da, pero tener una iluminación para seguridad. Porque en esos caminos tú entras de noche, bueno, hoy en día a partir de las 9.
Esta propuesta al alcalde Benyoc se la ha hecho durante este tiempo, es decir, ustedes han hablado más veces
desde el 2014, desde el 2014 tengo yo instancias echadas y no se me ha hecho ni un puñetero caso.
Pero desde el día que me habla Salomé de las paellas ya no han vuelto a hablar nunca ninguna vez más con él.
En ese momento no estaba yo todavía, pero sí que se ha hablado. Y bueno, y ahora últimamente esta semana he vuelto a pedir otra vez audiencia con Benyoc y audiencia con el alcalde, a ver si por casualidad nos quieren dar esa audiencia. Ya te digo, lo único que estamos pidiendo es eso, vivir dignamente, ya que pagamos una contribución que es una barbaridad, porque yo tengo otra vivienda en el puerto de Sagunto que bueno, no tiene tantos metros como esta por el terreno, pero por edificado sí, y no pago ni la mitad.
Entonces, lo que ustedes necesitan es que oigan oigan lo que necesitan, las peticiones que fan.
Exacto.
Y una reunión al alcalde para ver quina solució els dona, no?
Claro, perquè és que demanem... a veure, José Benyó em diu, si teniu que parlar en urbanisme, deriveu a urbanisme, però és que no ve mai aquesta reunió. A veure, jo comprenc que tindran més veïns i més faena i tot el que tu vulguis, hasta ahí ho comprenc, ¿vale? Perquè sóc persona i ho entenc, però que és que ja estem 8 anys esperant una solució. Jo crec que ja els han donat un munt de marge de temps.
Bueno, pues a veure si ara...
Lo que és trist és tindre que vindre a la ràdio, o tindre que anar a tele, o tindre que fer alguna cosa per a que algú t'escolte. Això és lo trist de la situació. O sea, quan lo fàcil és fer una estància i que o ve el regidor d'urbanisme o ve el qui siga de l'Ajuntament te recibiera, t'escoltara i te donara un te diguera algo. Com deia Sergio, que pues bueno, pues ara volem asfaltar, pues no pot ser, que algú mos diguera algo. És trist tindre que vindre a la ràdio per a que mos escolte tota la ciutadania i alçar una xicoteta pedra per a que digui, escolta, o vos menegeu o això has començat en la ràdio, però bueno, els veïns i veïnes avui en dia mos tanquem i mos fiquem una tenda de campanya amb l'Ajuntament i que vinga la policia a enviar-nos, que és el que amos, que no és el que busquen ells, però és el que el ciutadà és l'única lluita que té, és sentar-se davant d'ells i dir, hasta que no me recibisques, no me veig d'així. I això és trist, no? Jo crec que el segle XXI que apleguem a aquesta situació, quan està en l'equip de govern, un equip de govern, en teoria, dialogant, en teoria, escolta el poble i en teoria vol donar solucions, seguir sent igual que l'equip de govern que hi havia antes que ells i que antes que ells i que antes que ells, igual dona.
Puc contar una anècdota?
Busqué altres.
Doncs pues mira, tinc una anècdota que és que jo tenia ma mare mala i no venien els en ambulatori, els enfermeros no venien a casa perquè estaven fora d'extra ràdio. I a mi me tocava portar a ma mare conforme podia a l'ambulatori. O sea, me pareix molt trist que estiguem pagant en el segle que estem. Jo com contribuent que pagues els meus rebuts i que tinga que passar aquestes coses com si estiguem en el any Mari Castanyo, pues me aguarcha tot de sentamos de que ella ho sap, perquè han sigut solidaris, han vingut ells allí a menjar paella, els han aguat les nostres cases. Vull dir, jo que a veure, més famílies no podem ser, i més humans tampoc.
I comprensius, no?
I comprensius. O sigui,
arribar a un consens.
Però,
dir,
claro,
arribar...
estem 8 anys aixina, perdona.
I lo que voles...
I lo que volem, a veure, tenir un... Ara, lo mínim és tindre, o sea, viure dignament, no? Estem pagant unes contribucions... i tenim que tindre, pues, té que ser algo viable. Lo que no podem estar és en la forma que...
Donamos esta possibilitat de dir-li a l'equip de govern, per favor, sentar a parlar amb nosaltres, que nosaltres som persones normals, ciutadans del Vila-real, i que, bueno, que ens respeten igual que respeten a qualsevol altre punt de la localitat, ni més ni menys.
Moltes gràcies i bon dia.
Fundació Caixa Rural Vila-real t'apropa 4 històries de superació contades pels seus protagonistes que afronten obstacles en el seu dia a dia. El 26 de març a les 7 de la vesprada a la sala de conferències de la Fundació, taula rodona, sense barreres. Entrada gratuïta fins completar aforament, apropant-nos a la diversitat funcional. Ven a Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantología dental. Tu dentadura completa fija con 4 implantes en 48 horas. Y ahora, implante unitario con corona de porcelana desde 28 euros al mes. Clínica Dental Llopis Díaz, Perejil 10 de Villarreal, 964-5290-48. Odontología de calidad a precio justo. Llama ya al 964-5290-48. Te esperamos, porque tú eres lo más importante.
Es la felicidad de este valiente.
I ara també ens visiten des del Senat. Sí, perquè clar, en el Senat se demanen tot allò i se segueixen demanant tot allò que pareix que facin un poc oi sordos, no? Bon dia, Carles Mulet.
Hola, bon dia.
Senador per Compromís.
Efectivament.
Mire, vostè demana explicacions i torna a demanar explicacions.
és una de les nostres funcions, no? Controlar i fiscalitzar l'acció del govern. Sí?
Perquè, clar, si en 2017 s'aprova per majoria absoluta que n'hi hagi la creació d'un distintiu identificatiu dels cítics espanyols, per què no s'ha creat encara aquesta...
És el que passa, no? Tant, això són mocions, igual que les mocions que fa l'Ajuntament, que en teoria s'haurien de complir, que passa que no hi ha tampoc una obligatorietat formal de complir-les. Són declaracions d'intencions, però pensem que quan hi ha voluntat política i en teoria hi ha un consens per a endur endavant una sèrie d'accions polítiques, s'han de complir. I en aquest cas, i en moltíssims més, veiem inici en potència, no? Com aprovem coses que es costa molt d'aconseguir que s'aproven, perquè després no se complisquen. Això desacredita molt, i més encara al Senat, no? que és una cambra tan desprestigiada que damunt les coses que aproves no se tingui cap efecte pràctic, preocupa.
Però, sí. Clar, i en aquest cas, mire, en tota la quantitat de vagues que n'hi ha hagut, tota la quantitat de gent que s'ha tirat al carrer per demanar els seus drets, vostès de veritat tenen que seguir insistint en que s'aproven aquestes coses?
Clar, és que damunt cal també centrar-lo un poc. Això
perquè quan... en la vaga hi ha tots els polítics i de tots els colors, el seu també, però el que passa que el seu seguís demanant-lo, en la vaga anaven tots en les...
Sí, la pancarta són els primers, però recordem, quan en el Senat se va ratificar l'acord amb Sud-àfrica, l'únic partit que dos vegades vam insistir i vam votar en contra de la ratificació de l'acord amb Sud-àfrica, que va ser arruïn per les nostres taronges, com hem vist, vam ser nosaltres. Ni PP, ni PSOE, ni cap altre partit va ser contra la nostra proposta de no ratificar-ho, és dient que estaven demanant, no? I després són els primers a fer-se la foto, però és que ha sigut d'inici, ha sigut en el CETA en Canadà, ha sigut el TTIP, ha sigut tots aquests acords que ara estem lamentant, el Partit Popular, el Partit Socialista han votat a favor, i clar, després quan fem propostes nosaltres, que diuen, no, és que el Senat espanyol no pot no ratificar un acord europeu, sí que pot fer, no? I podem anar a garanties, però bueno, dius, val, pues fiquem parxes, fiquem pegats, fiquem xicotetes mesures per a evitar aquests danys, els temes, aconseguim que s'aproven, moltes vegades inclus en l'extensió d'altres partits, i després veus que això no té cap tipus d'efecte pràctic, no? Inclús a vegades han fet propostes, l'han votat en contra, i després i els propis partits l'han presentat la mateixa proposta. Per exemple, que el Port de Castelló fora l'únic que autoritzat a entrar els cítrics d'altres països, ja que tenim que tragar-nos d'alguna manera, com és el port que millor controla les plagues que fora el de Castelló. I es diuen que no, el Partit Popular, que era una proposta populista, i al cap de 6 mesos presenta exactament la mateixa. O sigui,
el Partit Popular presenta la mateixa proposta perquè, al fi i al cap, d'alguna manera, la millor per a Espanya. És dir, que si entra per este port, se controlarà molt millor, no?
Clar, és el port que més controls fitosanitaris té per portar els cítrics de l'estat espanyol cap als Estats Units, que són molt seriosos en això,
sí.
Temporal, que entre tots per així, que no entre per un port com els de Rotterdam o els ports de gallecs, que allí pues, el tema dels cítrics no els tenen cap tipus de... D'això, ni de tradició ni de producció.
No, en definitiva, el que volem és que les coses funcionen bé, és dir, per la seva part el que demanen és que les coses funcionen bé i després quan ho presenta el Partit Popular sí que ho aproven.
Clar, s'aproven i després no té cap tipus d'aplicació pràctica tampoc. I és el problema, no? Que quan estem perdent molt de temps, estem perdent molts de recursos públics, fent plenos i debatint de coses moltes vegades seves, moltes vegades no, moltes vegades estem parlant de tonteries, directament,
sí.
I quan s'aproven això, després quina traslació pràctica té? No cap. I escolteu que són temes seriosos, que el tema dels cítrics, per als valencians almenys, és un tema molt important. Estem intentant portar solucions que no els inventem nosaltres, moltes vegades és del propi diàleg que tenim en les organitzacions agràries. I es costa molt de plegar acords i que un grup xicotet com el nostre aconseguís que aprovar una moció perquè després no tingui cap aplicació pràctica. El cas concret d'este, pensem que era una proposta que era molt positiva, no?
I ara, en este moment, com està? Està encallat o han...
Clar, nosaltres continuem fent pressió i quan fem una moció no s'aprova o no s'aprova i després veiem que el govern no l'ha complit, li fem una pregunta escrita i escolta, per què no estàs complint? I les respostes que es donen són completament evasives, no? Com a que està fent tot el que se pot i no, se pot fer molt més. És el que diem, la justificació d'esta moció.
Sí, però des del 2017 haurem pogut avançar.
Moltíssim.
Perquè si a les huelgues i diem que apretem i tot el que més i després no, això no se materialitza.
Clar,
no?
És això, no? Nosaltres pensàvem que era una moció molt sensata, no? El que estem dient és que ara qualsevol consumidor que va a un mercat sap quan un plàtan és de Canàries i quan no és de Canàries, no? Ja s'ha fet la campanya institucional forta perquè tu, com a consumidor, sàpigues, no?
I què ha fet d'efecte,
Clar, que tu, ara, crec que cap persona conscientment no compra un plàtan canari. s'explicar què comporta això i com distingir-lo, no? Ara, el problema que tens tu és que va a qualsevol tenda o mercat i no saps l'origen d'aquesta taronja.
Sí, però mira, a raïl de la huelga sí que és de veres com que mos ha canviat un poc l'actitud, eh? És dir, ara sí que ja d'alguna manera ja directament mirem l'origen de la taronja...
Sí, però moltes vegades és complicat, eh? Inclusiu, perquè ho he fet aquest exercici, no? Quan tota aquesta polèmica de Sud-àfrica, t'hi vaig anar a 4-6 supermercats... A veure, no? I en teoria estan obligats a posar l'origen. I veus que moltes vegades és quasi que has de fer un curset de
citricultura, no?
No, o de d'espionatge industrial, no? Perquè te fiquen sigles, per exemple, RSA, origen, RSA, origen varios, origen, clar, i és que és moltes vegades molt complicat, no? I el que demanem és això, que tu com a consumidor no tingues que fer un exercici d'investigació per a saber d'on és aquest producte, sinó que immediatament la puguis distingir.
Pues com el del plàtano de Canàries, és que ho ha dit simple.
I que sigues això, que ho tinguis molt fàcil i que sigui una decisió personal teva, si vols consumir un producte d'ací o un producte d'allà, perquè moltes vegades s'estan enganyant directament. És una cosa molt fàcil i que pensàvem que no comportava cap tipus de... I era una moció més ampla, no? Per exemple, que l'administració pública fora la primera en que quan qualsevol tipus d'event o qualsevol tipus d'això, que consumís suc de taronja, que fos taronja d'origen espanyol, van tindre que dir, clar, òbviament, perquè és una cambra que representa tots, no? Eren coses molt concretes, molt senzilles, però no s'han aplicat en cap moment i pensem que, bueno, això és voluntat política i és un poc el que comentàvem abans, no? Que a l'hora de la pancarta tots pegant-se colza és a veure qui és el primer, però a l'hora de fer més mesures concretes xicotetes com aquestes, que no és una mesura que digués, segurament que això en els pressupostos ordinaris del Ministeri se pot cobrir, i bé, que no hi ha cap tipus de voluntat.
I en aquest cas veiem que el plàtano de Canàries sí que va sortir efecte i que ja avui en dia tot el món sap que o sigui, de la seva denominació d'origen i que la gent la localitza ràpid. Sí. Altra cosa que també m'ha llamat l'atenció i que també ha vist que vostè ha tornat a presentar-la, bueno, perquè com bé deia Joan Baldoví, la vega que va estar així són un poc furgues, o sigui que no paren. En octubre del 2018 s'anuncia un compromís del president Pedro Sánchez per a inaugurar una connexió aèria entre Castelló i Madrid. Això s'anuncia en el 2018 i no hi ha res.
No, el tema de l'aeroport, bueno, és una història, un sainet, per dir-ho d'alguna manera, que desgraciadament és una sangria contínua de diners públics. Continuem, estem parlant d'enguany, són 8 o 9 milions d'euros la despesa ordinària, més el pagament del deute acumulat.
Que això és el que s'emplea dins de l'aeroport que tenim a Castelló.
Sí, sí, per a mantindre artificialment, per a tindre un o dos vols a la setmana. És una barbaritat, segurament.
8,8 milions d'euros.
En despesa normal i és la mínima que hi ha hagut en la seva història, segurament. Després va tindre que fer una injecció de 40 i pico milions d'any també per a pagar el deute. O sigui, estem mantenint artificialment una infraestructura que segurament, i això és 8,8 milions d'euros, podíem ficar a transport públic per a tota la gent de la plana per anar a l'aeroport de Manises o per a subvencionar vols. Clar, la gran... anunci que van fer per part del president autonòmic i per part del president del govern és que farien una línia directa a Madrid-Castelló. Això hauria de ser una nomenclatura que se gasta, obligació de servei públic, i és com un fet que està bé ja, no? I hem vist que no, que d'això són anuncis d'això que se fan en període preelectoral, perquè reiteradament es diuen que d'això no hi ha res, que això si se té que hi ha una línia d'aquest tipus, té que ser perquè les companyies privades tinguin interès, i hem vist que interès únicament en tenen Ryanair o este de baix cost quan tu li pagues i se vol, o quan
en aquest cas el que volien és que
ho pagui la Generalitat. I clar, que la Generalitat sigui pagant vols privats quan... Quin avantatge té això respecte a l'AVE de la Madrid?
I segons vostè, quina solució tindríem ahir?
Crec que el problema és que també això és una herència enverinada.
Però ja la tenim.
La tenim, però tu també una herència quan veus que... Ho han vist, no? En molts casos, no? Quan una herència te comporta més despeses que no beneficis, pots renunciar perfectament a ella. Cal repensar-ho. Jo crec que s'està fent tots els esforços, també vull ser això, benèvol en l'actitud que està tenint l'actual govern, que és una situació complicada.
Sí, perquè ara millor el pot estar sentint gent que diu, bueno, nosaltres a Castelló perquè no podem tindre l'aeroport.
Clar, però...
En realitat el que deuríem és de donar-lo a una empresa que el gestionarà bé, no?
Però l'empresa s'ha donat a aquestes empreses. Aquestes empreses ja han vist que l'única manera de gestionar ha sigut en diners públics, rebent a canvi milionades, no? 25 milions d'euros, per exemple, la que tenia abans, i encara així no s'ha sigut rentable. també tenim que qüestionar això. Què es costa realment? 8,8 és el que les xifres públiques, però són les xifres així gelades, però són molt més diners. I fer un anàlisi no és una qüestió de provincialisme, de dir, no, és que també vull tenir un aeroport. Això què es costa l'any? Es costa molt de mantindre? En aquests 8 milions o 10 o 15 que es costa cada any, què podríem fer? Podríem fer una llançadera per a Marisas, que més es dona, no? Si tenim un aeroport a 30 km a 60. Els recursos públics se tenen que gestionar de manera...
Bueno, a lo millor pensar que l'aeroport va ser fruit d'aquell temps de bonança que teníem, que estava un poc enfocat, sí. Sap lo que li dic, i entonces sí que a lo millor sí que tenia sentit. Ui.
Sí, no sé, però aquest tema és l'herència que tenim acumulada, no? En molts pobles, vostè patint les desaladores de Cabanes i Moncofar, el mateix cas, se va projectar una infraestructura ahir que avui en dia no té cap tipus de sentit, i això comporta una sèrie de despeses. Tenim molts païs i actuacions urbanístiques paralitzades d'aquella època. Fa falta repensar-ho.
En este
cas, tampoc tinc la solució.
Claro, en este cas, el que demanàvem era el vol directe i els han tornat a dir que...
Que d'això res. D'això res. I inclús també l'anunci que fem de que s'inclouria dins la xarxa pública d'AENA de l'aeroport de l'Estat.
Sí.
I també es diuen que d'això res. El que volem també posar de manifest és que per molts anuncis d'estos que se facin, si després del temps t'acaba dient que no tens la raó, el que fas és encara tirar més pedres sobre la teva pròpia teulada. I això és la reflexió que volem fer des del carinyo respecte a la Generalitat. No pots fer aquest tipus d'anuncis quan venen períodes electorals perquè el temps t'acaba demostrant que no tens, que saps mentir.
Sí, si no estàs tan vostès per recordar-los.
Però clar, també sembla que nosaltres també som part de la Generalitat i pensem que cal ser un poc més sensat a l'hora de fer aquest tipus d'anuncis.
Claro, però al final, a l'hora de demanar, cal també prendre consciència, encara que si formen part de l'equip de govern, hi ha que demanar, és dir, al final els seus votants el que esperen de vostès és el que fan, no?
Sí, no, i també, per exemple, en aquest cas, en un govern compartit, perfectament assumir la gestió de l'aeroport hauria pogut correspondre al compromís, si en aquest repartiment, i tenim també la pilota calenta, i també es demanarem el mateix als nostres representants, un poc de sensatesa, no fem anuncis d'estos perquè són això contraproduents per a la pròpia imatge d'una infraestructura que està molt qüestionada. I nosaltres també volem fiscalitzar aquesta feina, no? Dic, bueno, si feu aquest anunci, volem saber darrere aquest anunci que hi ha. Hi ha hagut de realitat, i ben que no, que estos són...
Claro, antes parlàvem de bueno, que és una herència i que caldria pensar-se si l'aeroport hauríem de, bueno, de pensar en que no, pues que no tinguera funció, ¿vale? Però imagines que Alberto Fabra, quan ell està de president de la Diputació, decidís tancar Canal 9 i és criticat. I Canal 9 en aquest moment tenia un dèficit importantíssim, és dir, era una sangria de diners. ¿Vale?
Clar, però sí que hi ha un servei públic en teoria, no? I en una gestió correcta les televisions, quines televisions són deficitaris i quines són, la majoria seran deficitaris, imagina, no? Ahí tens una... Per què se creen les televisions? Per informar la gent i se'n veu quan hi ha algun tipus d'emergència, com el tema quan hi ha pluges, veus com se disparen aquest tipus de...
De notícies, per exemple, parlant d'això, i ara que el tinc a vostè, que li pareix que hagin suspès les Falles i la Madalena?
Pues en Castellet també, imagina que la majoria de gent no en està de xoc, perquè te pensaves que sobre una cosa sense importància i estàs veient com estan paralitzant tot el país, pràcticament. Té un efecte devastador a l'economia. És una barbaritat. Gent que a veure com la compenses, no? I que gent, des dels artistes fallers a la gent que tenia el comerç muntat i acumulat qualsevol comerç de Castelló.
Bueno, tota la quantitat d'espectacles que estaven contratats, tot el moviment de persones de serveis, de cambrers, de...
Sí, sí, floristeries, carnisseries... Les carpes que s'han muntat, clar, és una barbaritat. I quan veus que s'ha pres aquesta decisió, que no ha sigut complicadíssima, perquè veus ahir les cares del Consell eren... Això.
Un poema, sí.
Sí, sí, eren... Dius, perquè és molt seria, no? Una cosa és suspendre les manifestacions, dir, bueno, ha sigut... Però l'impacte econòmic que té suspendre les festes de València...
Sí, el que passa és que n'hi ha gent que diu que arrel d'haver tingut tantes concentracions en tanta gent, com que se van duplicar els casos.
Clar, clar. I al mateix temps t'estan venent o informant de que això és com una grip. Clar, però... l'altre efecte és que te pots saturar perfectament tot el sistema sanitari públic.
Clar, con lo qual els malalts d'altres coses, que és que n'hi ha més malalts d'altres coses, si col·lapsem els...
Sí.
el servei sanitari...
Sí, estem en un, davant d'un fet inaudit i cal confiar, no?, que les coses que estan fent-se, diré que són les decisions millors que se puguin prendre en una situació com aquestes. No sé que si tocava o no tocava anul·lar aquestes concentracions, segurament... Això va molt a pressa, no? Segurament el dia 8 no tenim la informació que tenim avui o la transcendència del que tenim avui. No sé, crec que era difícil aquella decisió de suspendre o no, o el que va passar en els actes massius, com el ha sigut un poc la conya d'estos dies, no? El Vistalegre de Vox, no? Perquè se queixaven de que no suspenien...
Bueno, tinc que dir-ho que acabem de recibir un comunicat com que, en generalitat, vostès també segurament la setmana que ve no tindran plenari, no?
Demà es diran definitivament...
Tenim tendència a posar desmatisit de llevar el drama a les coses, pues, com
no, perquè tenim precedents, allò de la gripe aviar i totes aquestes crisis sanitàries han vist que era molt escandalós per l'efecte real que tenia, no coneixia ningú que casos concrets de gent que l'havia passat, i ara veus que sí, que el tema se'n va molt de les mans. No sé, estem tots sobrepassats.
Un poc anem sobre la marxa. Sí. Estàvem parlant de quan va decidir Alberto Fabra tancar Canal 9, i clar, en aquell temps, en el 2013, Alberto Fabra i el seu homòleg Artur Mas van signar un acord de reciprocitat dels mitjans, és a dir, que tenia que ser recíproc. És a dir,
no, al mateix temps, no? És a dir, bueno, estan a favor de veure la televisió veïna, estan a favor de tancar la teva pròpia televisió, i se va ser l'excusa, no? Van dir, en el moment que van tancar Canal 9, van dir, bueno, com ja no tenim res que donar als catalans, no volem veure tampoc la televisió dels catalans. Però ell, sent alcalde de Castelló, volia estar en contra del tancament de les transmissions de TV3. No? El canvi és que ha passat molt de temps, ara tenim televisió pública valenciana, i és una cosa tan bàsica i tan normal. Com a exemple, veiem, molt il·lustratiu, ara quan Sánchez va així embestit, va firmar acords en molts partits polítics, no? I en un de tants va ser en el Beneja, el bloc nacionalista galego. I esto, un dels seus punts va ser la reciprocitat de la televisió pública de Galícia, la televisió pública de Portugal. O sigui, pots fer acords de reciprocitat en països veïns i en comunitats autònomes que en teoria tenen tot el dret, perquè no és únicament un dret simbòlic, és la Carta Europea de les Llengües Minoritàries t'obliga a això, no? No únicament a comunitats veïnes, sinó a països veïns. Per exemple, en França o en Itàlia, en llocs que se parla valencià, també haurien de poder veure la televisió. Hem vist com no hi ha voluntat política, perquè sempre la qüestió ha sigut una qüestió tècnica, no? Que si el múltiple, que si no sé què, i es poden perdre, però en parlant tècnics, diuen, no, tu el que pots fer és comprimir la senyal, perquè en teoria les televisions autonòmiques són per al foment de la llengua i la cultura pròpia, no són per a fer pel·lícules de l'oeste, que està molt bé per la gent, no? Però...
I com que ja tenim així una, que és a punt, vostè el que vol és tornar a recuperar aquell acord i...
Sí, aquest acord, o el que vulguin, perquè no és únicament el que puguem veure TV3 per la tradició històrica que ha tingut per a les nostres comarques, no? Tots hem crescut bé en TV3, els dibuixos animats, les sèries, abans inclús que estigui Canal 9, estem parlant de que en un àmbit normal el que no pot ser és que tinguem únicament una televisió en la nostra llengua i totes les restes televisions que ningú mira ocupen canals sense cap tipus d'interès. Seria normal veure TV3, però també veure la televisió de les Illes Balears i al revés, no? que les Balears vegin la nostra televisió, i estem parlant inclús d'Aragó. A Aragó hi ha moltes comarques que parlen exactament igual que nosaltres, pobles de Castelló, que si se va acostumar en el seu moment a veure Canal 9, ara no podem veure a punt per falta de senyal i per la seva normalitat, que és una llengua que no s'estudia en les escoles.
Canal 9 tenia una quantitat de gent que la seguia, i quan se tanca perdi ese fil.
El costum,
clar, que ara a punt està costant-li.
Jo simplement el que comento i faig preguntes a la govern.
Ahir venia va estar així el seu company, el regidor d'ací de Vila-real, Santi Cortells, i ens parlava de la placa de l'Arxiprestal. I este matí així, Javier Serralbo, una miqueta molest de vostè, no?
Me sorprèn molt, perquè més coneixent personalment a Javier i el caràcter que té, i la persona que la tinc per dialogant, crec que està completament fora de lloc, perquè primer descalificacions a nivell personal, que si únicament me preocupa per tonteries, ha vingut. Ha estat Vila-real sempre en la nostra activitat política, i el tema de la placa ha sigut una activitat més. O sigui, no ens preocupem per tonteries, i per si a aquesta persona li passa una tonteria, que en un espai públic, perquè està a la base de tot el món, continuï a haver exaltació del franquisme, s'hauria de fer mirar. el Solidez y Mirai, y el que tienen que hacer es, si están en contra, si el Partido Socialista de Villarreal está en contra de la ley de memoria histórica, usted es muy fácil, que replegue signatures y 1.000 millones de signatures que demanden derogar la ley, o que faten las acciones políticas que vulgue para convencer su partido, o que vaya a parlar en Vox y el Partido Popular, que también están a favor de derogar la ley. Es muy fácil, el que no puede es no cumple la ley. Si tienen una ley, se tiene que cumplir, y si no se agrade, que la cambien. Pero no, bueno, no, que no me ataquen a mí. Pero fue una pregunta al govern, y la pregunta al govern, yo no manipular res, la teniu. I el govern és ben clar, diu que lo demanarà a l'Ajuntament, i si l'Ajuntament no fa cas, lo demanarà a la Generalitat perquè obligui l'Ajuntament a retirar la placa. En cap moment fica l'església pel mig, ni a ningú. I tenim casos.
Vamos totes aquestes qüestions que lluiten des del Senat.
Gràcies a vosaltres.
Ser la història de Pablo Pineda, primer universitari europeu amb síndrome de Down, escriptor, actor i consultor en diversitat. El 27 de març a les 6:30 de la vesprada a la sala d'actes de la Fundació, Pablo Pineda sensibilitzarà la societat a través del seu exemple. T'ho vas a perdre? Inscripcions a fundacióCaixaRural.org. Fins el 16 de març, apropant-nos a la diversitat funcional.
En Carnicería Embutidos Flor, la mejor opción. Promoción del lote de productos Casa Vivas. 200 gramos de salchichón y 200 gramos de chorizo por 4 euros. Haz tu pedido en la Carnicería Flor más cercana. Embutidos Flor. Lo natural es sano.
Acabe de rebre l'última factura de telèfon i he pagat una barbaritat.
Però com és això?
Cada volta pague més.
I per què no vas a tu mòbil? Ai, a Manolo.
A Manolo? I sé qui és...
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista, no saps que té una tenda de telefonia a l'Avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i, a més, vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Xica, demà mateix vaig.
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil, fibra, al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Villarreal. Vine i paga menys per la teua factura.
Des de l'Immobiliària Massaguer volem agrair a tota la població de Villarreal tota la confiança depositada al llarg d'aquests 50 anys que ens permet celebrar aquest aniversari amb tota la força i màxima il·lusió per al futur.
Y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
Tenen edat d'estar en els més majors, aleshores tenen ahí una franja d'edat que quan vaig entrar a la regidoria al mes de juny me vaig donar compte que estava prou desemparada, uh-huh, no n'hi havia activitats, l'espai jove estava destinat a un altre tipus d'activitats que també evidentment són importants, però aquesta franja d'edat de 12, 10, 18 anys la teníem un poc desubicada. Estem parlant d'esta joventut que al final pues, es comprat el paquet de pipes, anar a una plaça i pelar-se de fred mentre xarren.
Bueno. Pues a tot això, vostè ens diu que Villarreal té un plan. Sí, un plan per als joves, d'oci nocturn, alternatiu i saludable. És el projecte AON.
Sí, així és. Duem molts mesos treballant en aquest projecte, com has dit, un projecte d'oci nocturn, alternatiu i saludable. I la conclusió que teníem és que no volíem que fos la pròpia administració la que organitzara una sèrie d'activitats els caps de setmana per als xiquets i per a les xiquetes perquè al final no s'impliquen d'aquest projecte. Uh-huh. Aleshores, el que hem fet ha sigut contractar una sèrie d'agents saludables o no sé molt bé com anomenar-los. Al final són educadors juvenils, anem a anomenar-los educadors juvenils que han estat anant per els instituts contant aquest projecte i explicant a la joventut de Villarreal. Currit mai en l'espai jove fer xarles de filosofia. La veritat.
Claro, i en quin moment vostè considera que o pensa que, bueno, en traslladar als joves de què poden parlar?
Pues ha sigut una gran labor la que han fet, com t'anomenava, estos educadors juvenils. Evidentment, si tu vas a un institut, va un funcionari, va una regidora a dir-los podeu vindre a l'espai jove, però no podeu beure, no podeu fumar, no podeu tal, evidentment, no van a fer-te cas. Però si va una persona de la mateixa franja d'edat que ells, que a lo millor pues, té els mateixos gustos, les mateixes inquietuds, què vos agrada? La filosofia? Pues, per què no aneu a l'espai jove i plantegeu temes de filosofia, un poder debatir i tal?
i la veritat que la resposta ha sigut molt adequada. I el que et dic, poden ficar-se a Netflix i veure una pel·lícula tots junts, o simplement dur-se un bocadillo, sentar-se a l'espai jove i passar l'estona. La veritat és que també creiem que serà un projecte potent per a intentar acabar amb la problemàtica que tenim en les penyes en el sector centre, perquè... les penyes entren ahí, no se sap què fan ahí, molesten els veïns, a més és una despesa que els pares al final pues, estan pagant tots els mesos perquè les penyes tenen un alquiler. Pues crec que serà positiu el fet de traslladar aquesta joventut a l'espai jove i sobretot unes activitats dirigides perquè aquests educadors juvenils, per a tranquil·litat dels pares, els joves no entraran ahí i faran el que voldran. Aquests educadors juvenils controlaran un poc i supervisaran les activitats que els nostres joves faran cada cap de setmana. I la idea que tenim és que siguin els propis joves, és que se marquen les seues programacions els dissabtes i els divendres.
I només gent de Vila-real o podran vindre d'unes altres poblacions?
Pues de moment només gent de Vila-real, Oriana, que té els amics així i vol vindre a gaudir de la on no anem a tancar la porta, evidentment. Les portes estan sempre obertes.
Lo que vostè comentava antes de d'alguna manera treure-los de dins de les penyes i fer que facin activitats que estiguen programades, també fa que se relacionen entre ells, és a dir, no tindrem grups que s'aïllen i que estan en les seues penyes i tindrem grups que comparteixen, inclús que arriben a conèixer unes altres formes de divertir-se, no?
Evidentment, això crec que també és important en l'apunt que has fet, Susana, que hi hagi més relació allà de les penyes. Un poc també hi ha joves que estan en la congregació de Lluïsos, en la Puríssima, en el Rosari, i al final també són grups molt reduïts, molt tancats. Aleshores crec que este projecte AON intentarà i crec que s'aconseguirà que els joves tinguin relació entre ells. Ara mateix hem anat a Fundació Flors i hem anat a Broquillo, però si estos xicuelos tenen relació en persones d'altres instituts, i el divendres obrin l'espai jove per a fer activitats, perquè no te'n vens? I ja el boca a boca pues farà que aquest projecte funcione. A més, una cosa també molt important d'aquestes reunions, hi ha nissit joves que volen dur les xarxes socials de la ON. Uh-huh. Aleshores seran ells també els que facin difusió de les seues activitats i no l'administració.
El fet de que hagi quedat anat...
La situació era una altra, no? Uh-huh. Arriba el dissabte per la vespre i què fas? Avui en dia, la joventut el que fa és pujar al bus, al groguet, passejar-se per tot el poble, anar al McDonald's, fer-se una Coca-Cola, tornar a la plaça, pujar la rampa, tornar a pujar l'autobús. Això és el que estan fent els nostres joves a dia d'avui. I és el que fèiem nosaltres, però com no teníem el bus, anàvem a peu. Anàvem a peu fins a Carrefour, entràvem, ens compràvem una botella d'aigua, i sí, i la veritat és que te sents ahí en un bucle que només tens ganes de...
En el seu cas ha sigut vostè una militant que al tindre un càrrec sí que porta a terme el que vostè d'alguna manera... el que vostè ha cregut, no? De quan era una xiqueta.
Sí, així és. Teníem inquietuds en aquell moment. A més, recordo el moment en el que vam fer aquestes propostes. Estàvem així baix, estàvem al casino fent-nos una Coca-Cola mentre estàvem debatint el que necessitava Vila-real. Va ser el projecte d'Oci Nocturn Alternatiu, va ser el projecte de la Fira de l'Estudiant, va ser el projecte del bus a la UCI. Va ser una sèrie de propostes que a dia d'avui, jo que crec en Déu, te dic que gràcies a Déu puc fer-les una realitat. Per això és important que els joves s'impliquen en política. Sigues d'un partit o sigues d'un altre, els joves hem d'estar en política perquè tenim uns pensaments que els majors no tenen. Uh-huh. I sabem el que els joves necessiten. Aleshores, és superimportant que pense jo que cada partit polític en les seues llistes, en puestos d'eixida, duguen una persona jove.
Sí, també el que passa és que hi ha polítics que quan arriben a governar tot això se'ls oblida. Entonces, ahí és on tenim el problema. Parlem de la Fira de l'Estudiant.
Sí, com t'he dit, és una iniciativa que vam tindre també de joves socialistes i a dia d'avui pues, les concertades participaran d'aquesta fira.
Bueno, pues quan vaig a aproximar-se, vostè torna a vindre i quan vinga ens conta els estants que hi hauran i les informacions que hi hauran, així com que aniran dient les coses fresquetes.
Perfecte.
També porta administració local i comunicació. Dur, eh?
Dur, la comunicació, tu veus a Susana, que és la...
És complicat, dos setmanes perquè vostè ho estigui així.
A més, la conciliació també és dura, tu saps, tinc una xiqueta menuda i conciliar també és molt complicat. Però bueno, seguirem, com he dit, l'Ajuntament de Vila-real gasta en publicitat i propaganda el que té que gastar, ni més ni menys, hem d'ajudar als mitjans locals, com he dit, i sobretot que les notícies arriben a un màxim número de persones. Si jo, per exemple, ara la Fira de l'Estudiant no la publicite, evidentment la gent no s'enterarà de que n'hi ha una Fira de l'Estudiant. Aleshores necessitem ficar cunyes de falques de ràdio, anuncis en els periòdics perquè la gent estigui assabentada.
És la segona vegada que l'alcalde confia en vostè per estar en prenda, no?
Sí, així és. A mitjan de la legislatura passada ja em va donar comunicació i ara aquesta
no
va acte. Crec que va ser una decisió errònia, però ells ho veuran. I gràcies a això pues, puc dur joventut, que és la regidoria que més m'agrada de totes.
Pues Ana Vicens, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres.
A tu, Susana, és un plaer.
Té que vindre a contar-nos lo de la Fira de l'Estudiant. I, a més, jo estaré pendent, però perquè els oients ho sàpien, vostè mos dona la paraula que vindrà a contar-nos lo de la Fira dels Estudiants.
Sí.
Pues moltes gràcies, Ana Vicens, regidora de Joventut, Administració Local i Comunicació de Vila-real, i bon dia.
Gràcies.
En Carnicería Embutidos Flor, la mejor opción. Lomo adobado medio o entero, 5,45€ el kilo. Oferta al corte panceta fresca, un cuarto de kilo, 1€. Y panceta curada, un cuarto de kilo, por 2€. Haz tu pedido en la Carnicería Flor más cercana. Embutidos Flor, lo natural es sano. Últimos días de Canem Kids. Ven y aprovecha descuentos de hasta el 60%. La moda infantil y juvenil que estás buscando para los más pequeños de la casa la tienes en Canem Kids. Canem, la ropa que estás buscando en Vila-real y Nules o en www.canem.es. I abans d'acomiadar el nostre programa d'avui, ha comparegut aquest matí en roda de premsa l'alcalde de Vila-real, José Benlloc. El motiu
en el lavado de manos y especialmente en la utilización de productos con una cantidad mayor del 70% de etanol, de lo del alcohol y tal, hemos adquirido una cantidad importante de botellas, de dispensadores, y esta misma mañana se están repartiendo por todos los departamentos municipales para el uso de los funcionarios públicos y para el uso también de esas entidades, ¿vale? Eso como primera medida, a la cual en deportes, los clubes, pues vamos a hacer un reparto potente de 300, 500 botellas de litro. Esta mañana teníamos 150 porque ya hace una semana que las adquirimos, ya tenemos varias cosas previstas desde hace ya varias semanas, y es haciéndole reflexiones. Me consta que Apaval ha suspendido ya el congreso, porque hemos hablado también con ellos. Esta tarde se reúne la cofradía de la Purísima Sangre, la comisión organizadora, porque saben que el sábado hay una peregrinación a Torrehermosa, que yo participo de San Juan, y que van más de 170 personas en autobuses durante 4 o 5 horas de viaje, y bueno, pues les estamos haciendo reflexiones y recomendaciones. No podemos obligarles a hacerlo o no hacerlo, podemos informarles de lo que hay y lo conveniente que sería. Y esas son, de alguna forma, las medidas. Quiero anunciar también que lo que quiero hacer público...
Un minutet passa de les dues de la vesprada. Temps ja per a l'actualitat esportiva. Susana Pérez, demà més.
Demà més i segurament millor que avui.
Demà recordem tertúlia. Coronavirus serà protagonista, però intentarem també tenir altres assumptes. Que passen una molt bona vesprada. Adéu.
Adéu. You worry for me with a pain in your chest.